notícia d'última hora. S'informa que els estudis de RTVA han sigut interceptats per un grup de joves del RUSC. Les autoritats fan saber que això es deu a que ara comença...
Que ara comença el què?
Rusquejant.
Rusqué?
Rusquejant. Drop dead.
Lliure d'intel·ligència artificial, ple d'estupidesa humana. Rusquejant amb RNA.
Portem a la ràdio jo més vida del món online al 94.2 de Ràdio Nacional d'Andorra. Cada últim divendres del mes.
Som la crem de la crem. Música, entrevistes, concursos, salut mental, sexualitat i els safrets més top de l'actualitat.
Els joves del RUSC fem un programa de devoradores per a dives i flops, no apte per fifes.
I punch.
Diva!
Servim figa.
Mother! Ah, no, claro, és en català, no? És mare.
Bon vespre a totes les nostres oients i benvinguts o benvingudes al 8è episodi de la tercera temporada de Rusquejant amb RNA.
Woo!
En aquesta setmana... En aquesta setmana tan important per la nostra estimada tradició de Sant Jordi, de la que ja parlarem, tractarem diversos temes com ara el d'una persona bastant coneguda però no gaire estimada pel món. També tindrem una superconvidada que ara en breus coneixereu i de molts més temes que us interessen. Per començar el programa, ja que ahir va ser el dia de Sant Jordi, us faré una pregunteta. Preferiu una rosa o un llibre? Neusam?
Doncs, a mi em donaria igual, ja que jo, si em regalen qualsevol cosa, l'estimaré igual i la faré utilitzar igual.
Jo sóc la Karen i jo, doncs, la veritat, m'agraden les dues coses, així que m'és igual. Però si hauria d'escollir llibres, perquè fa temps que no llegeixo un nou, així que això...
Hola, jo sóc el Daniel i jo prefereixo més el llibre. Crec que et pot donar més coneixement.
Hola, jo sóc la Maria i encara que m'agrada molt llegir, jo prefereixo la rosa, ja que la trobo molt maca.
Jo sóc la Chloe i la veritat és que ni les flors ni els llibres em criden l'atenció, així que qualsevol regal.
Doncs bé, i ara comencem amb la primera secció, tertúlia de l'actualitat, amb la Neusa.
Doncs jo recomano aquesta cançó, ja que és la nova cançó que ha sortit de Cat's Eye i m'agrada molt, ja que és un temón. Hola, bona tarda. Soc la Neusa i benvinguts i benvingudes a la tertúlia, on avui tenim de convidada a la Judit Pallarès, una politòloga, directora de l'IAD, Institut Andorrà de les Dones, fundadora del partit polític Acció, exministra, etc. També parlarem de l'avortament, ja que Andorra està penalitzat entre molts altres temes, ja que volem saber què n'opina la Judit. Hola Judit, com estàs? Benvinguda a Rusquejant. Què més afegiries en aquesta breu presentació que acabem de fer?
Hola, bona tarda. Bueno, primer, moltes gràcies per convidar-me i, bueno, doncs no ho sé, jo crec que la presentació està prou bé. Sí, he ocupat diferents càrrecs públics i polítics, molts anys he fet política des del Partit d'Acció, però també amb el Partit Liberal, i, bueno, i m'interessa tot el que tingui a veure amb poder fer coses i canviar-les, no? I posar el meu petit granet de sorra, canviar una mica el món en què vivim, fer-lo una miqueta millor.
Que interessant. Ara parlem amb el Noan, que ens té que presentar la part de política.
Com que la política andorrana no és precisament la més coneguda, havíem decidit parlar amb la Judit. I més específicament, la honorable exministra Judit Pallarès. I el que envolta aquest món polític amb tantes incògnites. Judit, ja hem repassat una mica la teva llarga trajectòria política. Com valores el teu pas per la política? Creus que durant els teus anys a la política vas tenir inferioritat per ser una dona?
Bueno, jo crec que l'he de valorar com una trajectòria intensa, perquè a mi, que jo no venia d'una família política, al contrari, molt apolítica, és Andorra per la facilitat que té poder-te implicar en fer coses, no?, que mica en mica me'n vaig anar interessant cada cop més, no? Aleshores, diria que vaig entrar en una secció jove del Partit Liberal el 2001, o sigui que feia molt temps, a fer amb gent jove pues, a reivindicar i demanar coses pel país, no? I, bueno, i allà vaig continuar fent. Jo crec que comparat amb d'altres llocs, Andorra el que tenim és que al ser petit i molt proper, doncs qualsevol en pot fer coses. Per al tema de ser dona, jo crec que a l'inici, no, amb els anys, he tingut més consciència de que potser algunes coses que m'han passat, si hagués sigut noi, potser no m'haurien passat, ¿vale? Perquè la percepció és diferent en la gestió d'aquells pues, bueno, que prenen les decisions, pues, moltes vegades, la gran majoria de les vegades, són homes. Ara, en aquest moment que estem, hi ha moltes més dones que no quan jo, per exemple, me vaig començar a implicar, i aleshores sí que he reflexionat amb el temps de que hi ha algunes coses que m'han pogut passar, doncs a companys nois doncs, no els hi passava. Per tant, jo crec que sí, que hi ha una tendència amb aquesta estructura a pensar que les noies pues, som les secretàries, no?, d'algú i ells diuen què s'ha de fer i la que ho acaba fent ets tu, no? I en canvi aquesta tendència a manar-te, no?, com si fóssim assistents, més que no agents propis que podem prendre les decisions i formar part de tot i repartir les tasques d'una altra manera. Jo crec que això amb els anys ho he vist d'una altra manera, sí.
Ens has dit que la teva família no era precisament part de la política. Què van pensar quan vas estar en aquest món? Com vas començar?
Bueno, no s'ho creien, perquè la veritat és que jo venia d'una família molt religiosa. I bueno, jo crec que al llarg de l'entrevista anirem parlant una miqueta més sobre tot això. I una família que no votava, bueno, sobretot per part del meu pare. La meva mare no, la meva mare és una persona que pues, bueno, d'origen espanyol i que sempre va estar, li agradava el tema socialista, però no es parlava a casa de polítics. Se seguien les notícies, però no se'n parlava. Per tant, és un interès que vaig anar cultivant amb les possibilitats pues, d'això, de veure de que podies formar part d'un grup, aportar les teves idees, no? I a més construir-les, i a més aconseguir que es fessin. No? I això jo crec que és el que cada cop doncs, més me va vincular amb aquesta, amb aquesta part més de fer política. No? El que sí que teníem a casa és que la meva mare era una persona molt social. Tenia una botiga de barri i aleshores a la botiga de barri pues, jo vaig créixer doncs, veient com s'ajudava contínuament a tota la comunitat. Per tant, aquesta idea de fer alguna cosa per la comunitat sí que la teníem.
Que interessant.
Quina botiga era?
Bueno, era Barcelona, era una botiga de fer mitja. La meva mare ensenyava a fer jerseis i bueno, ens va ensenyar a tots, els meus germans també, tots es feien una bufanda del Barça. Acabàvem tots allà fent ganxet i coses així, però es recollia aliments de vegades per alguna família, s'ajudava i es recollia pues, diners per alguna, bueno, pues, algú del barri que necessitava fer un viatge per alguna raó. Bueno, era una comunitat molt compacta, la veritat, d'un barri obrer de Barcelona.
Doncs, quina diries que ha estat la millor decisió que has pres com a ministra?
Bueno, hi ha coses que les has d'anar reflexionant. El dia a dia és complicat, sobretot perquè jo vaig ser ministra amb la pandèmia. Aleshores, va haver-hi coses molt difícils, no? A mi m'agrada dir que a política també els anys m'han ensenyat que no sempre prens les millors decisions, sinó prens les menys dolentes, amb el que tens i amb el context, no? I això és algo de lo que vam viure tots una mica en la pandèmia. Però jo estic molt contenta d'haver vist passar i d'haver portat el debat parlamentari també amb el Consell General de la llei que crea l'Institut Andorra de les Dones, que és la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes. I, per tant, aquesta llei ha sigut un canvi molt important per l'estructura andorrana en tot el que té a veure amb polítiques d'igualtat i polítiques de gènere, no? I això és part de lo que l'Institut també desenvolupa ara. Però ser ministra i aportar aquest text al Consell General va ser, la veritat que va ser molt emocionant.
I ara anem al contrari. La pitjor, en aquest cas, la més dolenta?
Bueno, jo crec que durant la pandèmia en van prendre algunes molt difícils. No crec que fossin dolentes, però sí difícils. I a nivell personal, doncs, bueno, sempre te'n vas... Jo sé que de vegades la gent pensa que és molt llarg, però jo sempre dic que una legislatura política és molt curta, perquè realment només tens tres oportunitats de prendre decisions importants, no? Que és quan elabores el teu pressupost, que és un cop a l'any, no les fas més, no? I segons els diners i els recursos que hi poses, doncs pots fer més o menys. Però, per exemple, jo vaig ser ministra de Funció Pública, o sigui que del tema dels funcionaris, que també vam modificar una llei i això també la vaig portar al Consell i vaig estar molt contenta, però, i després vaig canviar, per una reestructuració del govern, vaig passar a ser ministra d'Afers Socials i Igualtat i de Joventut. I de vegades m'ha quedat el sentiment, no, de que el treball de la funció pública no el vaig acabar, no? I aleshores aquesta sensació de que te queden coses penjades, pues sempre penses, me cachis, això no ho vaig acabar, ho podia haver fet millor, no? És que són moltes que penses a posteriori, puf, això ho podia haver fet millor.
I com vas decidir entrar al món de la política? El per què?
Doncs la veritat és que jo vaig començar... Me van contractar a fer unes substitucions a un despatx polític, ¿vale? Perquè, bueno, jo havia vingut... Jo vaig néixer a Barcelona, però vaig venir a Andorra quan... Pues, bueno, amb 20 anys, i vaig començar a treballar unes hores en el despatx del Partit Liberal. Jo ja en aquell moment jo pensava... que encara no era andorrana, jo pensava que aquells que arribàvem al país, doncs la política era un tema únicament de quatre famílies, no? I de quatre andorrans, i que els que veníem de fora, doncs, no podíem fer res, no? I al començar a conèixer-ho una miqueta millor, doncs, vaig veure que no, que tenia opcions de fer coses. De seguida em van convidar que participés amb la secció jove a fer coses de programa, a les trobades, a sortir. Vaig conèixer també joves d'altres partits i vaig veure, doncs, bueno, doncs això, que hi havia la possibilitat, que realment de vegades ens posem barreres a coses que no existeixen. Si existeix el rumb, no, la idea de cui, això és per a altra gent i no per mi, però quan ho analitzes veus que, doncs, que hi ha opcions de fer coses, i aleshores va ser quan vaig decidir a poc me vaig involucrar cada cop més.
I ens podries dir que ser de dretes o d'esquerres?
Què ser dretes? Bueno, això és complicat perquè també a vegades depèn del context. Avui hi ha un món que està tot més, més adreçat cap a aquesta esquerra, aquesta dreta trumpista, amb l'eix, no? El món de vegades reforça unes idees i mou una mica la tendència de les dretes i les esquerres. Però bueno, la gent que pensa en dretes, doncs normalment tenen una ideologia més, en aquests moments ara, molt conservadora, tradicionalista, altament, que prioritza molt els valors econòmics per davant dels valors més socials, i la gent d'esquerra, per tendència, que també hi ha de tot, doncs tenen una tendència més a considerar que l'Estat, no, ha de cobrir moltes més situacions més socials que no d'altres prioritats, no? De vegades vinculem molt tota la part d'empresa cap a la dreta i tota la part de treballadors cap a l'esquerra, que això és una definició molt simple, perquè avui ja no és així, però potser sí que en part havia una part d'origen que era això. Però bueno, avui en dia ja tot això està més barrejat. Ni els d'esquerres pensen que es pot fer cap tipus de política social si l'economia no funciona, i has d'estar molt, molt a la dreta per pensar que realment no has de fer res de polítiques socials amb el teu territori. Per tant, bueno, per això jo sóc més de centre, que ara m'anaves a preguntar. Digue'm.
I quina era la ideologia d'Acció, del teu partit?
La ideologia d'Acció és un partit d'ideologia liberal europea, per tant, un partit de centre amb polítiques progressistes, o sigui, que hi creu amb la llibertat individual, els drets de les persones a reafirmar-se i a tenir recursos per si mateixos per créixer dins de la societat, i també, doncs, a poder defensar un món social amb cohesió, no? O sigui, al final tots som agents socials i ens hem de relacionar i conviure amb els altres, però respectant la llibertat individual, que pensem que és molt important.
I anem amb l'última pregunta que tindré. Tu vas ser demòcrates, no? El Partit Demòcrates.
No.
I de
no he sigut mai del Partit Demòcrata.
De quin vas formar part?
Del Partit Liberal.
De Acció.
No. Existeix el Partit Liberal d'Andorra i existeix el Partit d'Acció, que d'ideologia també és liberal. Però són dos partits. Nosaltres sortim del Partit Liberal, que tenia una representació amb una part més conservadora, i diguem que la part més progre ens vam juntar amb la part d'Acció, per dir-ho així.
Doncs moltes gràcies.
A tu.
De veritat no, Anne, de veritat.
No sé si s'entens massa, si teniu més preguntes. No,
sí, és que m'agrada ficar-me amb ell.
A mi també.
Doncs avui, també com a presidenta de l'Associació de Dones, també volia parlar amb tu de l'avortament, com ja he dit abans. Doncs ens podries explicar per què l'avortament no està permès a Andorra?
Pues no està permès perquè quan es va crear la Constitució es va ficar en el 93 un petit text dins de la Constitució andorrana que diu, i que se vol entendre així jurídicament, i es va ficar al Codi Penal, doncs, que l'avortament doncs, no estava permès per poder respectar la vida en totes les seves fases. No? I aquesta idea doncs, es va transformar en ficar una llei que prohibís l'avortament.
Vale. Com a representant de l'Institut Nacional de les Dones, ens podries explicar quines són les conseqüències de que no estigui legalitzat?
Home, les conseqüències són de que, bueno, pues que hi ha una mancança important, no?, en que les dones doncs, puguem prendre decisions sobre el nostre propi cos, això per començar, i sobre allò que decidim de la nostra maternitat o la vida, no?, que volem desenvolupar. Per tant, és una mancança, tot i que en el territori andorrà doncs, ja sabem que les dones o les noies que volen practicar una interrupció voluntària de l'embaràs doncs, normalment van a Catalunya, o poden anar a França, però la conseqüència és que dins del territori no es pot fer.
Vale.
Perdona, hi ha una limitació dels nostres drets també. Vale. Això també és una conseqüència.
Doncs, pues ara mateix pues canviem el tema de l'Epstein i aquestes
coses. Tela, això d'Epstein.
Sí. Tot i que, bueno, que ja ha parlat la Neusa, ja ha donat spoiler, doncs això, que ara doncs, parlarem de l'Epstein, que és un tema que, la veritat, doncs, a les xarxes socials ha estat molt viral. I al final, doncs, com que han fet memes i tot d'aquest tema i que ha passat desapercebut. Aleshores, és com que s'ha de tenir en compte que això és que això és un assumpte que és molt dolent i tot, i que la seva gravetat i les implicacions que ens han dut a terme són grotesques, no? Com abusos cap a les dones, actes grotescos cap als infants, i doncs moltes vegades, com ja he dit, ens fan memes d'aquests temes serios i tot això.
Els 5 segons de la llista.
Doncs bueno, com que, o sigui, també vull recalcar que és important destacar que ja s'han dut a terme moltes investigacions sobre aquest tema, com per exemple ara les de Miami Herald, que és un medi de comunicació, i clar, van revelar doncs, les denúncies que han fet les dones cap a, i els menors cap a aquests abusos que han sofrit per culpa d'aquest senyor, i també doncs, es va documentar l'ús de propietats com la seva residència, que era la platja aquesta de Palm Beach, per captar joves sota com pretextos ja aparentment inofensius, com ara, jo que sé, treballar i tot això, però que al finalment acaben sent situacions d'explotació i aquests actes que ja he mencionat abans. Clar, com ja he comentat, que són temes així també d'abusos cap a les dones i tot això, quines mesures es podrien prendre amb les dones afectades aquí en Andorra sobre els abusos?
Tota dona afectada per o dona o home o menor o no menor, afectada per un tema d'abús com el que passava en aquella situació d'aquesta gran xarxa terrible que aquest home tenia creada, necessiten suport psicològic, sobretot, i acompanyament. I reforçar la idea, sobretot, de que no són culpables de res, sinó que s'ha abusat d'elles i que això cal denunciar-ho, tot i que és difícil, però cal denunciar aquests abusos i cal donar suport, evidentment, a aquestes noies per poder tirar endavant, perquè aquestes seqüeles són per tota la vida. Mm. Hi ha coses que et succeeixen que és tota la vida les tens i has de viure, no?, una altra vida diferent, arrossegant, pues, sí, bueno, aquests traumes i aquestes situacions. Per tant, molt suport a les víctimes i perseguir, condemnar seriament aquests abusadors i aquests delictes que són absolutament terribles.
Clar, perquè la següent pregunta era això, cap als agressors, què es fa, o sigui, exactament?
Bueno, el cas d'Epstein, per exemple, és un cas que està gestionat no únicament des del territori americà, sinó que com aquest abús se va estendre a altres estats, això ha permès que el que es diuen les cortes internes, la Cort Internacional de Justícia pugui actuar davant de certes coses. Per tant, per això tot aquest rebombori dels arxius, no? Perquè amb aquests arxius d'aquest senyor doncs, surten molts noms, no? Moltes acusacions a fer, sabeu que estava implicat pues, un de la família real anglesa, no? Sí. El príncipe Eduard, sí, sí, gent de Noruega, grans persones, a més, amb molts càrrecs públics i polítics. Eh? Vull dir que és molt trist, no?, que aquests homes tinguessin aquesta, toleressin a més això i que mai no denunciessin. Han hagut de ser les víctimes anys més tard que s'han unit per poder actuar en contra i denunciar tot això, mm-hmm, però els que van ser perpetradors, tota aquella gent ho va tapar i això és veritablement fastigós, la veritat.
Clar, sí, sí, tota la raó. I doncs, centrant-nos més en Andorra, quants casos d'agressió sexual, en plan dels que s'han denunciat, hi ha hagut a Andorra i quin és el protocol d'actuació cap a aquests abusos sexuals i aquesta agressió?
Mira, segons la Fiscalia, que és qui, perquè sabeu que és un delicte greu i té condemnes sèries de presó d'anys, una agressió sexual com una violació, per exemple, va donar dades de que van haver-hi, bueno, no de violacions, sinó d'agressions contra la llibertat sexual de les persones, hi havia uns 122-124 casos, més o menys. I de sèries, uns 24. Vol dir que en tenim dos al mes, mínim, que arriben a justícia. Per tant, no estem... Andorra és molt maco i molt segura moltes vegades, però no estem exents d'aquesta qüestió. També és veritat que no, normalment no succeeix dins de contextos de carrer, d'anar caminant o de sortir, com passen d'altres ciutats molt grans o en altres territoris. Desgraciadament, hi ha molta agressió sexual intrafamiliar. Ah. Sabeu què vol dir? De vegades, exparelles, sí, parelles, algun familiar, no? Tot això. I lo qual també és molt trist, perquè de vegades, no?, se pressuposa que aquells que amb què millor estàs, no?, són els que t'haurien de cuidar, però també passen aquestes coses, sí.
I tinc una última pregunta, que és, en plan, quina solució ficaries, o sigui, o cap a un futur, per evitar aquest tipus d'agressions? O...
Bueno, jo crec que cal molta educació i vigilar molt el que passa amb els nostres telèfons, perquè dins del telèfon tenim un món que cada cop, desgraciadament, incita més al desrespecte, a l'insult i a l'agressió, fins i tot, no?, l'assetjament digital, que això és molt, molt perillós. I la violència sexual digital també existeix. Per tant, aquí a Andorra ara entra a tràmit, s'està discutint el tema del Codi Penal, que no sé si heu llegit les notícies, però està ara mateix al Consell General, i una de les qüestions és precisament que el Codi Penal també penalitzi en qüestions de presó tot aquell assetjament digital a través de les xarxes i la utilització d'imatges sexuals a través de les xarxes, perquè de vegades doncs, també és un abús, no?, que agafin una foto teva nua o nu i la comencin a compartir o la pengin sense el teu consentiment. Aleshores, tot això són abusos contra la llibertat de les persones, no? I jo crec que aquí està bé que s'endureixi aquestes penes per poder ser perseguit i poder fer, però també educar a lo que es fa a través d'això i educar en respecte, no? Abans parlàveu d'una xerrada que vau tenir ahir, crec que el Rus, que és molt interessant, però que la base sempre és el respecte pels altres, no? I per allò de que, bueno, pues lo que no vull per mi, no ho vull pels demés. Per tant, si a tu no t'agrada que a ningú li agrada que l'insultin, pues no insultis, i a ningú li agrada que l'agradeixin al seu físic, per tant, no s'hauria d'extralimitar. Per tant, molta educació i sancions.
Doncs moltes gràcies.
A tu.
I doncs una última final, només amb una paraula.
A veure si sóc capaç.
Tu penses que en un futur acabaran aquest tipus d'agressions? Digue'm sí o no.
No.
Vale. Moltes gràcies.
Jo tinc una pregunta també. Què en penses de l'infant i de com es regularà o com s'està regulant?
L'Institut va demanar que es regulés
i
directament.
Quines, què s'ha demanat?
Bueno, doncs que la plataforma OnlyFans, com d'altres, d'acord, s'estan utilitzant com a mitjà de fer tràfic de persones. Sabeu el que és això? O sigui, es parla molt de que les persones en surten a influencers dient que jo utilitzo la plataforma i sóc molt lliure de fer el que vulgui, i aleshores la percepció que tenen els altres quan accedeixen a la plataforma és que tothom que està exposat amb aquell aparador, que és OnlyFans, sí, no? Està per llibertat pròpia. I això no és així. Això no és així. Hi ha molta gent que sembla que estan lliurement i estan sent explotades sexualment, prostituïdes, venudes a posteriori i estan sent extorsionades. I això és una realitat, perquè tenim dades entre els instituts, per exemple, també espanyol i d'altres, on s'ha descobert que moltes d'aquestes dones que estan en aquests aparadors no estan per lliure voluntat, sinó que estan realment extorsionades hores i hores, simulant que estan a casa seva i són lliures quan no ho són. I això, per això deia que molt cuidado amb el que fem al telèfon, perquè tu realment, aquella persona que veus aquí que és desconeguda per tu, no saps si el que està fent ho està fent lliurement o no. El seu discurs diu que sí, però tu realment això no tens proves de que això sigui així. Per tant, més enllà de quatre influencers o quatre persones que puguin dir que gràcies a això estan molt liberades i està molt bé, molt de cuidado amb tot això. Això s'ha de regular i s'ha de poder entendre en quina situació cada persona utilitza aquests mitjans. I això s'ha de perseguir quan s'incita precisament accions com l'intercanvi sexual, canvi de diners, perquè això passa sempre amb dones molt vulnerables, molt vulnerables.
Clar, estàs dient que que la majoria són dones, però també hi ha nois a l'OnlyFans,
molt pocs,
no? Molt pocs.
Sí. El 90% són dones. El 80% de les persones que estan dins són dones, i els usuaris i els que utilitzen aquests i entren en aquestes plataformes per aquest tipus de contingut sexual, més del 90% són homes.
Llavors també estem vivint aquí una part de masclisme, no?
Una part, no. Em sembla que és un abús absolut, no? I una cosificació de dir de ells creure que elles estan allà lliurement quan estan fent un delicte, no? Perquè no ho saben realment, i aleshores estan utilitzant unes accions que estan traspassant utilitzant, perquè pensen que tota dona que està allà està lliurement. Ningú es qüestiona que no ho estan lliurement. I no ho estan. Són poques les que estan lliurement en aquesta situació.
Doncs ara que ja ens has respost que ara hi ha masclisme i potser no ho estem veient molt, parlarem sobre el masclisme, sobretot ara a les xarxes socials. Com has dit, el telèfon és molt comú, ens has mencionat de l'OnlyFans, però també podem trobar-lo en vídeos de gent que, per exemple, va tindre una agressió sexual i la gent està, en comptes de fixar-se en l'acció que ha fet l'home, estan com, no, però potser és perquè els comentaris, perquè tu portes un vestit molt curt o cosa així. Què hi penses d'això?
Bueno, això ho has dit molt bé, això és masclisme, i és una conseqüència de traslladar sempre la culpa i de perdre la vista de qui és la víctima. O sigui, aquí qui és la víctima? No hi ha cap raó al món, ni que anés nua pel carrer justifica que algú l'agredeixi. En cap sentit. O sigui, no hi ha cap motiu que pugui justificar una agressió ni un insult d'aquest tipus. Per tant, com deia, respecte, o sigui, per moltes raons, sempre hi ha una tendència a culpabilitzar a la noia en aquestes situacions, i això és molt desagradable perquè i molt incorrecte, perquè treu la visió, com tu has dit, no?, del que realment ha fet algo. Però bueno, aquí, qui ha agredit? Qui ha fet algo que estava malament? Jo per portar una faldilla curta, que sóc lliure a posar-me el que vulgui, o aquest per intervenir i pensar-se que tenia dret a però qui t'ha donat dret a ni apropar-te?
Clar,
no?
Però utilitzen també l'excusa de és que estàs provocant a l'home a que ho faci. O sigui, és una cosa que sent bastant.
Clar, però això és un criteri absolutament masclista.
Clar.
Perquè no tots els homes que van per al carrer se senten, no?, absolutament provocats perquè una noia vagi en minifalda. Això li passa amb alguns homes, no tots els homes són agressors, ni tots els homes se senten en aquesta situació, ni tots els homes, afortunadament, justifiquen que passin aquestes coses.
No, ja, i és que encara així, si sintéssim provocats, no tenen per què anar a fer-li a una dona el que...
Però el que té un problema per sentir-se provocat és ell.
Claro, per això és el que estic dient.
Que té al cap, o sigui... A veure, els nois que se senten aquí interpel·lats.
Sí.
Jo no gaire, perquè tampoc és que em passi, però els homes que comenten això a les xarxes socials de dient la culpa a la dona, per què no estan obligats a rebre ajuda psicològica?
Molt bona pregunta, eh?
Saps per què? Perquè això el que demostra és que nosaltres vivim en un món estructuralment construït pels homes i, per tant, els homes protegeixen moltes vegades amb aquests sistemes de que se consideren superiors a l'hora de prendre o de fer certes coses, no? I es creuen superiors a l'hora que pensen que tenen dret a fer del teu cos, no?, allò que ells vulguin, quan no és, això no pot ser, no? Aquí està la lluita del feminisme, també, de trencar aquest patriarcalisme i aquestes fonts estructurals de poder que únicament deixa, no?, a una part de la societat per sobre de l'altra.
Sí, això és un tema que es tindria que veure, però a veure si et podem convidar a un altre programa i acabem de debatir, perquè ja ens hem quedat sense temps. Però clar, volem escoltar la cançó que ens has recomanat. Uri, si us plau.
Ah, d'acord, l'he escollit perquè Freedom és un tema de George Michael, que és molt de quan jo era adolescent, i que identificava molt i identifica molt allò que jo hi crec, que és la llibertat individual de les persones, el respecte i el fet de que els altres també han d'entendre quina és la teva llibertat.
Doncs bé, ara anirem a la secció de Gen Z presentada pel grandiosíssim Dani.
Moltes gràcies, Noan. Doncs, hola a tots, comencem ara la Gen Z. Aquesta Gen Z ens porta, la veritat, bastanta literatura, ja que avui és Sant Jordi, un dia en què les noies regalen un llibre als nois i els nois regalen una rosa a la dona. I parlant d'això, farem unes petites preguntes de debat. Així que comencem. Així que, Maria, ens podries explicar la història de Sant Jordi, si us plau?
Doncs sí. La llegenda de Sant Jordi ens explica que hi havia una vegada a un poble no gaire lluny d'aquí, hi havia un drac que tenia el poble sencer amb una por contínua i devorava els animals de la granja que tenien. Un dia es van quedar sense animals i per calmar la ira del drac van decidir fer un sorteig amb els veïns. Malauradament, qui va sortir com a opció per anar a menjar, que se la mengés el drac, va ser la princesa. I quan el drac estava a punt de menjar-se-la, va aparèixer un cavaller per enfrontar-se al drac. Aquest cavaller es deia Sant Jordi. I li va clavar al drac la seva llança i de la sang de la ferida va sortir un roser ple de roses vermelles. I Sant Jordi li va regalar la rosa més bonica a la princesa. Després d'aquesta llegenda, quins rats de gènere creieu que reprodueix aquesta llegenda? És a dir, com ha de ser un home segons la llegenda i com ha de ser una dona?
Doncs jo crec que un home en aquesta història de Sant Jordi, per exemple, ara el cavaller, tindria que ser fort, valent, que es pugui enfrentar, que es tingui defensa.
El contrari, el no.
Hola! No!
Tampoc ho negaré, eh?
Pobre Noa.
El Noa és la princesa. Molt bé.
I tu, Judit, què n'opines?
Bueno, jo crec que aquestes històries i aquestes llegendes, que a mi m'encanta Sant Jordi, eh? També us he de dir que sóc de la que compro llibres per mi mateixa, o sigui, me'ls compro per mi, aprofito. Així que, bueno, m'agrada molt el fet dels llibres, sobretot, i de compartir llibres i roses, d'igual que siguem nois o noies, no? A mi m'agrada. Però sí que és una història que al final és una mica, el que dèiem abans, molt patriarcal, eh? Perquè ens diu que els nois, com bé deies tu, no?, que els nois són els forts i els cavallers, i a les noies ens han de rescatar, perquè si no, no sabrem què fer pas de la nostra vida. Així que, bueno, jo crec que tot això està, hem de començar a entendre que ha canviat molt.
Tu has dit que, o sigui, que en aquestes dates tu te compres un llibre. Tu t'has comprat un avui?
M'he comprat quatre.
Oh!
I he parat perquè sóc, no me les he deixat abans al cotxe, però sí, sí. Sí, sí, sempre estic pendent de qui escriu, m'agrada llegir els autors i autores andorranes, sí, sempre. Tinc una... Vaig separant els llibres per als que tinc pendents i els, a la prestatgeria els que ja m'he llegit.
Que bé.
Doncs ara, ja que hem fet unes petites preguntes i la Maria ens ha explicat la història, passem a les preguntes de debat. Primera, quins... no, espera, aquesta ja l'hem fet. Després, com ha de ser... No. Uf, mare meva.
Però deixa-li a la Maria, home.
Això és un lío... Bueno, mira, Maria.
Val, aquestes preguntes ja les havia fet i la que ens falta és, creieu que és just que a les nenes se'ls regali una rosa que representa com així més delicada i més neta i els llibres... I als nois se'ls regali un llibre que pot ser representa que són més cultes o que s'han de culturitzar. Creu que és just, no, Anne?
Sincerament, jo crec que sí que s'hauria de fer així. No per el que has dit, sinó perquè la dona normalment són més llestes i els homes necessiten una mica de cultura, si us plau.
Cultura i intel·ligència.
Els meus companys de classe no els aguanto. Són molt menys pensatius que les dones.
Dius, llibres dius que necessiten cultura i no saps dir el que has dit, eh?
Mm. Llibres per aprendre a tractar una
dona. És que no puc dir
la
paraula dolenta.
Ah, s'entén.
Jo crec que no hauria d'haver un ítem normal per cada persona, sinó que si a una persona li agraden més els llibres que les roses, doncs regalar-li un llibre en comptes d'una rosa. Bé, perquè jo coneixo més a dones que els agrada la literatura que a homes que els agrada la literatura. Saps? I doncs haurien de repartir pues, lo que li agrada a cadascun.
Sabeu el que crec que és el millor? Regalar les dues coses.
Sí, ho anava a dir.
Que, així et quedes amb la teva rosa, que és superbonica i m'encanten, i després també quedes amb el teu llibre per llegir un rato.
Regalar o si no... música.
També. Bueno.
Sí.
Sí.
Quin silenci.
Que li toca, que li toca.
Doncs bé, algú sap d'on ve la història de Sant Jordi, el Sant?
No.
Doncs bé, ve de l'Imperi Romà durant la persecució cristiana, on un soldat, Sant Jordi, es va negar a matar soldats. Llavors el que van fer va ser encarregar-se'n d'ell i dels altres cristians que havia d'encarregar-se ell, i llavors després la Iglesia va decidir canonitzar-lo.
Ah, wow.
Que interessant.
Pues jo no sabia això.
Doncs la veritat és que aquest origen és bastant interessant. Té molts llocs per on començar a desenvolupar, no?
No, ni quines relacions té amb la llegenda?
Doncs bé, jo crec que és un cavaller... I al final busca el bé de l'innocent.
Clar,
matar final... un drac. Innocent.
Aviam.
Bueno, que santes. Santes.
I ara, aprofitant el tema, tu has comprat molts llibres, no? Últimament, Judit?
Sí.
Doncs ja que estem aquí, per què no es fa la recomanació d'un? El que més t'agradi.
Bueno, no els he llegit encara, així que no te puc dir el que més m'agradi, però tenia dues tries segura. Una, el llibre de divendres 13 que ha escrit els que eren ministres quan jo també estava a la pandèmia del metge, del doctor Benasset i de l'Eric, que eren companys i que parlen del tema de la pandèmia. Aquest l'he comprat perquè, primer, són amics meus i també perquè parlen d'una situació que jo també vaig viure. Per tant, aquest era com una mica personal, per dir-ho així. I després vaig veure que la Maria Cucurull pues, havia escrit un llibre nou de ficció que va sobre política i crims aquí a Andorra i crec que, bueno, quan vaig sentir que ho explicava, pues, tenia molta curiositat, així que, bueno, espero que m'agradin.
Doncs moltes gràcies, Judit. Aquí acabem ja la Gen Z i anem amb la recomanació musical de la Chloe.
Jo recomano aquesta cançó al Bruno Mars, es diu Risk It All, i també, a part de que cau amb la coincidència que és Sant Jordi, doncs trobo una cançó molt bonica per dedicar-li a algú, perquè la lletra és brutal i a part té una veu, el Bruno Mars, que ojo. You could take mine, it's crazy but it's true, there's nothing I won't do.
Doncs bé, i ara, Chloe, ens pots portar a l'últim programa? Ai.
Doncs com ha dit el Noan, no és l'últim programa, sinó és l'última secció de l'antepenúltim programa Rusquejant. I ens estarem qüestionant si la teva parella t'ha deixat, tens molta ansietat pels exàmens finals o se t'ha mort el hàmster perquè se l'hem passat el vàter. Doncs tranquil, perquè aquí al consultori et venim a ajudar amb la companyia de la nostra psicòloga de confiança, Marta, Marta Albert. Pobreta, està una cara brutal.
Dient que no, de que es vol anar, està patint amb la seva vida.
Hola. Cada vegada apareixen consultes més interessants i profundes.
Són molt profundes, la veritat. Llavors, us recordem que si teniu una consulta encara més profunda i no voleu traumatitzar la Marta, podeu anar directament al Rus, que un dimecres per la tarda a fer-lo. Per mala sort no estarà la Marta, però així també podeu estar amb la Yolanda, que també és una crack i l'han tingut aquí al Rusquejant. I com he dit, clar, és del crack, perquè la Yolanda i la Marta són els cracks, però bueno.
Molt bé, moltes gràcies.
Les preguntes d'aquest mes han sigut també part de l'assemblea del Rusc i anem a llegir-les. Primerament, per què sempre estem fent dues coses alhora? Exemple, tele i mòbil. Algú té alguna idea? Karen?
Perquè hem nascut en una societat on les tecnologies ens sobreestimulen moltíssim. Necessitem estimular-nos molt. Això jo crec que és per això. Res més.
Dani?
Jo crec perquè no podem estar solament amb una cosa. Si, jo, per exemple, a mi em passa que estic amb una cosa i necessito una altra.
Jugar al Roblox, per exemple.
Hola! T'has passat!
Addicte. I no crec jo que si busqueu una pel·li interessant...
No, jo no faig això.
Musical...
Eh? Jo em fico, no, perquè
al final quan t'avorreixis ja dius, vaig a buscar una altra cosa.
Sento molt, però quan veig una pel·li m'avorreixo me l'acabo. O la trec i em fico una altra.
Jo també. Jo estic tan acostumbrada a veure shorts i tota aquesta cosa que ara no em puc sentar a veure una pel·li perquè m'avorreixo molt i tinc que fer algo mentre veig la pel·li perquè si no, no puc.
Un musical. És que l'aconsella a tots. Un musical té música, teatre, a la vegada.
Quin recomanes?
Quin? La veritat és, aquests dies he estat viciada perquè feia molt de temps que no la volia veure, que era la de Chicago. Ah, musical de Chicago és top. Però si us agrada més algo més així, que no sigui des de la perspectiva humana, la de Cats és brutal també.
La que surt la Taylor Swift.
No, Cats. El musical Cats. És molt guai també. Vale. O si no, Gris, Hairspray. Maria.
Jo, per exemple, em passa que quan és una pel·li nova, sí que me la miro perquè és com novetat, interessant, no me l'he vist mai, no sé de què va. Però, per exemple, jo estic obsessionada amb La que s'avecina. M'encanta La que s'avecina. I me la miro moltes vegades seguides i quan acabo la temporada me la torno a començar i així. I a vegades no me la miro durant una o dues setmanes, però després continuo mirant-me-la. I, per exemple, quan miro La que s'avecina sí que a vegades faig una cosa més, perquè com porto tant temps veient-la i me la sigui de memòria, és com que no puc només mirar La que s'avecina perquè... ja el meu cap com la té com de fons, no sé si això és gaire sa, però el meu cap ja la té de fons i necessito fer alguna cosa més, per exemple, jo què sé, o pintar, o dibuixar, o fer alguna cosa. No et dic estar amb el mòbil i amb la tele a la vegada, perquè això sí que no, però està mirant La que s'avecina i pintar o fer un puzzle o alguna cosa així.
Què hi penseu, Marta?
No serà que no podeu posposar les coses, deixar algunes coses per després? Ho heu de fer tot al moment? Què en penseu d'això?
Doncs jo penso que coses com els deures sí que els deixo sempre per a l'últim moment.
Ja després va millor que jo.
Estàs a la ESO encara. Després ja veurem.
És veritat, coses com els deures...
Esperem que no.
Tu amb el Roblox vas malament.
Ala, ala! S'ha passat.
Però què passa amb el fer una cosa darrere d'una altra? Primer una, després una altra, i no fer-ho tot de cop. Què passa amb això? Què en penseu?
Doncs que el cervell ja... Bueno, jo he comentat lo de que ens sentim sobreestimulats. Aleshores, si ho deixem de fer, en plan, si fem una cosa després l'altra, al final, doncs que ens acostumem a deixar de fer coses a la vegada i rebre molts estímuls, perquè al final això en un futur ens perjudicarà mentalment.
Però a part d'això, tipus, quan estàs dibuixant, a mi almenys, em fa superavorrit estar dibuixant en silenci, sense res. Tipo, ja no tinc una, mirar una sèrie, però almenys escoltar música a mi se'm fa superavorrit. Sí, o sigui, no clar. Puc només dibuixar perquè el meu cap se'n va a una altra cosa.
Això es fa molt dur el silenci, eh?
Sí, no, no el porto bé.
Jo a classe dibuixo quan estic escoltant el profe i m'ho passo millor perquè em sembla avorrit el que m'està explicant el profe i llavors vull fer una altra cosa. I aunque m'avorreixi dibuixant, estic fent una altra cosa i no em tinc que preocupar.
A mi no, a mi de fet m'ajuda, tipo, no algun dibuix super ben fet perquè no sé dibuixar, però anar fent com garabatos mentre vas escoltant algú o fent d'esto, és com que m'ajuda a concentrar-me més.
La solució és molt fàcil. Si t'avorreixes pel silenci, escolta rusquejant.
Oh!
Exactament.
Sobretot on no hi ha la Karen, eh?
Això sí, igual, això sí.
Doncs vas malament, la Karen ha estat des de principi, sí. Principi de Rusquejant, tots els programes.
O al principi de les temporades, que tu no estaves allà. Vinga, continuem.
Pobre Karen.
Continuem.
La següent pregunta és, per què s'empareia un noi i una noia pel fet de ser amics o simplement parlar? No?
Perquè els hi falta la parella i llavors han de juntar els altres.
Factos!
Avui està molt... Atacado, no.
Doncs a mi, sempre que tinc amigues, les meves altres amigues comencen a juntar amb totes les meves amigues. No són amics perquè jo no tinc amics homes, més que el Noah ni el Dani.
Gràcies.
I, considera
doncs,
el Noah el teu amic és heavy.
Sí, sí.
Gràcies.
A vegades no el considero, eh?
Val, per qui no ho sabi, qui estàs escoltant... quan s'intenta com emparellar o juntar dues persones que no són parelles, diu shippear. Que és com el llenguatge així com més de joves d'ara.
Crec que això ja ho vam dir.
Sí, amb el Marc.
Sí.
Doncs jo crec que això es fa per el simple fet de que no tenen res més que fer i solament avorrir-se i creient-se que són millors que els altres per emparellar i dir t'agrada aquesta, t'agrada l'altra.
Això és algo que s'ha fet des de sempre.
Mira, llar, estava pensant això, i jo crec que coincidirem aquí, oi? Que s'ha fet sempre, quan s'han vist dos amics, un noi i una noia, amics, ja s'ha dit que són nòvios, parella...
Sí.
És de tots els temps.
Mira, la Judit està d'acord. T'ho sentim.
No me'n recordo, però penso que... Recordo de l'escola que passava sempre, sí. Sí, sí. Jo penso que, bueno, jo és que tenia amics i amigues i era de les que jugava a futbol, de les poques nenes que li agradava jugar al futbol i que t'emparellin en mig equip és complicat, així que potser sí que és difícil, no? Diferent.
Ostres, però tot un equip de futbol està xungo, eh? Sí, molta gent. Bueno, ja deixarem de parlar una mica dels nòvios i creieu que avui en dia, si no tens xarxes socials, et tractaran diferent?
Doncs jo penso que no et tractaran diferent perquè jo coneixo amigues que no tenen xarxes socials. Però sí que és veritat que, en plan, si fem referència a alguna cosa de les xarxes socials o el que sigui, memes, àudios de TikTok, el que sigui, no ho entendran. Aleshores, això, que no tractaran diferent.
Dani?
Doncs jo crec que sí que tractaran diferent, perquè és com ara està molt acostumat a tindre xarxes socials que no tindria que estar acostumat a tindre-les als 13, 12, 11 anys.
Dani?
Dani? No, jo no en tinc. Roblox. I tampoc em deixen tenir. Saben, amb el Roblox soc feliç. Però jo no tindré que estar tan normalitzat i si no tens les xarxes socials, sí que et poden tractar tipo el NPC de la classe.
Ostres, això és molt xungo. Però a part que avui en dia, perdoneu-se per haver detallat, però no, és que si no després em quedo... Jo crec que no és el problema de com et tractin els altres, és que estàs descomunicat. No, no t'enteres de gairebé res.
Però
com ha dit la Karen dels memes...
Que coneixeu algú que no tingui xarxes socials?
Sí, sí. I la seva mare m'està sempre preguntant els deures.
Jo no en tinc.
Jo...
I es pot viure?
Sí.
Sí, tinc un noi a classe que no té mòbil directament. Okay. I doncs no el tracten... No el tracten pitjor, sinó el tracten millor, encara. Ja que els profes pensen el mateix, de que a la nostra edat pues, no hauríem de tindre mòbil en general, ni les redes socials, però està bastant informat d'aquestes coses de les redes socials, ja que els seus amics són addictes als mòbils.
Jo crec que se li dona més importància a no tenir xarxes socials quan ets més petit, o sigui, no petit, però quan ets com més a l'ESO. Per exemple, jo, quan estava a l'ESO, pues sí que tothom estava amb el mòbil, no ens deixaven tenir-lo i estàvem amb el mòbil de ai, vigila que no te l'amaguin, però mira això, mira Instagram, mira el que t'he enviat, no sé què, a classe, quan no el podíem tenir. I ara que a batxillerat, no, a classe no el podem tenir, però sí que al pati sí, i no ens el treuen. Llavors, jo, per exemple, puc tenir tot el dia la motxilla, no em dono ni compte, no el busco, no el necessito i m'és igual, puc passar tot el dia d'ell. Però, per exemple, l'ESO, no? L'ESO era, ai, el meu mòbil, on el tinc, on està, no el podia tenir a la butxaca, m'és igual, jo el vull a la butxaca, vull saber que el tinc. Bueno, això no em passava, però hi havia amigues que sí, que estaven obsessionats amb el seu mòbil tot el dia agafat.
En realitat, el mòbil és prescindible, no?
Avui en dia sí. Bueno, doncs, sento informar-vos que ens tindrem que despedir les dos. Marta, ho sento. No han sigut tan rares les consultes aquesta vegada. I Judit, espero que t'hagi agradat vindre al programa. Ha estat una mica així carregat.
Molt, moltes coses. Gràcies, la veritat que sí, m'ha agradat molt.
Ho feu molt bé.
Llavors, sabem que la Marta al següent programa estarà i Judit, esperem tindre un programa amb tu una altra vegada, la següent temporada, i adeu a les dos i espero que us vagi bé aquest cap de setmana.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Aquesta cançó es diu Vibes, de Chase Atlantic, i aquesta cançó m'encanta. És una cançó que em va ensenyar una amiga per casualitat, perquè és com molt el meu estil de One Direction. Però és una cançó que m'encanta a l'estil i les vibes, com diu, i la recomano un munt sempre.
Doncs, malauradament, ja s'ha acabat el programa d'aquest mes. Recordeu que ens podeu escoltar com a podcast. Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox, o RTVA.ad. I també ens podeu visitar al RUSC, situat a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, d'Andorra la Vella. I per últim, segueix-nos a l'Insta, si us plau, @rusquejant, amb RNA, tot en minúscules. Com us heu sentit en aquest superprograma? Dani?
Doncs jo la veritat és que m'he sentit molt bé. M'he sentit còmode, especial.
Claro. A mi m'ha agradat molt perquè m'encanta Sant Jordi i parlar d'ell és com que m'agrada molt.
Jo m'he sentit bé. No m'he sentit... O sea, sentada estava malament, la veritat, però sentit estava bé. Ho sento. I m'ha agradat, però crec que els temes els podria haver tocat una mica més, així que encara tenim més raó de tornar-la a convidar al pròxim programa.
Doncs jo sento que el programa ha sigut molt ràpid. M'ha agradat, però se m'ha fet superràpid i res, que m'ha encantat, no sé.
Sí, a mi també m'ha agradat i com ha dit la Karen, sí, m'ha semblat molt ràpid i que deuria ser més llarg.
Judit?
Doncs jo que torno quan vulgueu, però jo tinc molt rotllo, m'haureu de convidar moltes vegades.
I Marta?
Jo, com sempre, molt bé, molt a gust i molt entretinguda amb vosaltres. Gràcies.
I ara sí, acabeu de passar un bon Sant Jordi i descanseu les orelles fins al mes que ve.
Adéu! Adéu! Adéu!